Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Mentre el nou govern català de Carles Puigdemont viu els seus primers dies de treball, la vida continua. Dos consellers han dit la seva en les últimes hores sobre els termes en què el ja comentat full de ruta cap a la independència de Catalunya es pot tirar endavant. Per exemple, la consellera Neus Munté ha destacat avui mateix la importància que es treballi bé, amb seny i sense renunciar a res. Mentre que el nou vicepresident Oriol Junqueras apuntava ahir que els 18 mesos marcats és un termini raonable i no hi ha motius per ajornar-lo. Sigui com sigui, les mirades polítiques estan ara fixades en el Congrés dels Diputats, d'on ha de sortir un candidat a la presidència del govern espanyol a partir de les converses amb el rei, que, per cert, han començat avui. I, a hores d'ara, no està gens clar que Mariano Rajoy pugui ser investit a finals d'aquest mes, com està previst. El PSOE de Pedro Sánchez continua negant-se a moure's del no a Rajoy. Diu que per coherència. Mentre que el mateix líder socialista no sembla tampoc que ho tingui fàcil per articular una majoria alternativa per a la qual són imprescindibles, com a mínim, l'abstenció de Ciutadans i el suport de Podem. Felip VI, fins i tot, ja ha insinuat avui, en la primera reunió amb el representant dels nacionalistes canaris i a partir d'una conversa que s'ha filtrat, que sembla que tindrem noves eleccions. L'única sortida, el bloqueig que previsiblement hi haurà. Allò que es donava per segur aquí a Catalunya ara fa només 10 dies, quan s'esgotava el termini, sembla que acabarà produint-se a Madrid d'aquí a 3 o 4 mesos, lògicament a Madrid i al conjunt de l'Estat. Ens sembla que, si no hi ha una sorpresa més gran que la de l'acord in extremis de Junts pel Sí i la CUP, tindrem, novament, eleccions espanyoles al maig. Amb aquest punt de partida obrim avui la taula d'anàlisi. Ens acompanyen a la tertúlia del mirador de l'actualitat, Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També és amb nosaltres Lluís Serra, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, ja a punt d'acabar l'any de la vida consagrada, no? El dia 2 de febrer.
El dia 2 de febrer.
Coincidint amb la Candelera.
A totes les diòcesis se celebrarà la cloenda. I també a Roma, amb una missa que la tarda el papa farà després d'uns dies de congrés, reunions i tals, als quals hi seré. Participaré no el dia 2, que ja tornaré aquí per celebrar-la aquí, sinó els dies anteriors.
Doncs tindrem ocasió que ens ho comenti, germà Lluís Serra. Sí, sí. Prenem nota, els últims dies de gener i fins al 2 de febrer.
Exactament.
Molt bé, gràcies. I completem les presentacions saludant Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos i també, doncs, jubilat jubilós, no? Li agrada dir, senyor
sí,
López Camps.
Sí, 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 exactament.
Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I bon any, no havíem tingut ocasió, em sembla, bon de saludar-nos en aquest 2016, però sigui com sigui, bon any.
En el cor, bon any.
Com està?
Bé.
Estan els ànims, no sé si dir més tranquils en la política catalana, com a mínim més aclarits, però no pas en la política espanyola. Si volen, anem per parts, comencem parlant del que són uns anuncis de compliment o no del full de ruta. No sé si podem qualificar això de divergències internes en el govern o són matisos d'un mateix projecte. Com veuen? Quin futur li auguren aquest govern que vol tirar endavant un procés d'independència a Catalunya?
Bueno, sempre que baixa una mica la tensió, no? Després d'haver d'aquest clima que va viure fins fa 10 dies, ara està baixant una mica la tensió.
Amb molt de to de conflictivitat institucional, també. Es veia fins i tot en la presa de possessió dimarts passat, això, no?
Clar. Però sobretot perquè una cosa, perquè ara aquest govern no farà el mateix amb un tipus de govern a Madrid que un altre amb unes eleccions. Llavors seria absurd iniciar ara una línia molt, molt definida i resulta que els passos donats siguin contraproduents. Suposo que s'anan calentant motors, s'anan fent coses, però no s'anan definint fins a no saber quin interlocutor tindran. Penso que aquesta línia... De manera que allò que estan dient és, bueno, els 18 mesos tampoc són sagrats, és a dir, cal anar fent, l'important és la independència, sigui com sigui, és lògic.
Uh-huh. Sobre això, més comentaris, Germà Lluís Serra, per exemple.
Sí, el punt important és, efectivament, en tota aquesta situació, és que Catalunya continua estant present en la formació del govern de Madrid, perquè ho prenen com a pas previ. Per exemple, doncs, el PP ho encapçala molt l'oposició, l'enforteix com el garant de la unitat d'Espanya, no?
Fins i tot l'acord que ofereix el PSOE va per aquí, no?, per garantir la unitat d'Espanya, sobretot.
Sí, però és que, clar, li interessa agafar el PSOE i Ciutadans per poder governar Rajoy. Aleshores, doncs, aquest tema és un dels que resulta més espinosos en la configuració del govern d'Espanya. Per tant, també, una vegada més, també Catalunya s'utilitza per l'escaquer espanyol, diguéssim, pel joc d'escacs d'Espanya, no?
Uh-huh. Per tant, Catalunya hi compta i molt, senyor López Camps.
Sí, sembla un joc d'escacs o un joc d'esgrima, jo no sé...
Sí, també podria ser una comparació.
O també, de fet, i amagar, perquè tampoc saps exactament... A mi, jo he de reconèixer que em comença a avorrir bastant tot això, perquè...
El que passa al conjunt d'Espanya,
bueno,
a Madrid.
Tot el moment de confeccionar els pactes és una cosa que a mi ja la trobo com bastant pesada, bastant... Bueno, són... A vegades que no es diuen les coses clares, es fan insinuacions, no es diuen les veritats exactament, i reconec que m'interessen altres problemes més de la política, però a l'hora de confecció, de posar-se d'acord en decidir qui ha de governar, penso que s'allarguen massa les coses, i la situació que hi haurà a Madrid, doncs, bueno, pinta en bastos, pinta que serà una cosa que donarà per moltes tertúlies pels segles als segles amén, no? I, bueno, jo penso que la gent el que té ganes també és que hi hagi algú que governi i que resolgui els grans problemes del país.
Hi ha moltes veus que diuen als ciutadans no tenim la culpa si hem votat així, aquest panorama tan plural, no tenim la culpa i com perquè ara ens facin... O sigui, interpretarien com un càstig les noves eleccions, no? Com si ens culpessin de no haver sabut formar una majoria.
Posaria amb entredit una cosa que em sembla que en el fons qüestiona l'essència de la política. La política és una manera d'ordenar la convivència de les persones sobre la base del sentit comú, la raonabilitat, la discussió, el diàleg, la discussió i l'acord. Si realment no es posen d'acord, si realment les dificultats en les negociacions s'allarguen tant que, bueno, aleshores vol dir que en el nostre sistema polític institucional, pues no va. Jo no sé, Bèlgica van estar, no sé, un any i mig o dos anys.
Sí, sense govern.
Sense govern, i el país no es va enfonsar, no va passar res. No és que al final pots arribar a la conclusió de que potser el que sobren a vegades són alguns polítics, els polítics. No? És a dir, el país segueix funcionant.
Itàlia en saben d'això de viure sense polítics.
Sí, Itàlia en saben molt.
I saben de canviar primers ministres així sovint, posant noms de desconeguts a vegades.
Que de dir, per exemple, jo estic molt d'acord en el sentit que s'ha destensionat aquests últims dies, perquè si s'haguessin convocat unes noves eleccions, jo penso que la gent ho hauria viscut com un fracàs. És a dir, quan et donen amb una tendència majoritària al Parlament, que tens una majoria de 72, i després resulta que els polítics no saben articular aquesta majoria, això es viuria com un fracàs i una baixa autoestima dels mateixos electors. Diuen, què està passant aquí? Però jo penso que ara hi ha una altra qüestió que no ha succeït en anteriors legislatures, tant a Catalunya com a Espanya. No s'està parlant tant del joc, sinó de les regles de joc. I quan es parla de regles de joc, això esdevé molt més llarg. I en aquests moments em sembla que estem instal·lats en definir les regles de joc. Imaginem, si aquí a Catalunya en un moment s'hagués dit, doncs, es vota una cosa o l'altra, s'hagués distensionat enormement la cosa, perquè una votació i s'acaba. Però això és interminable, això no sé com acabarà. Però realment és llarguíssim, perquè hi ha una forta oposició, no hi ha diàleg, aleshores no s'avança.
Lluís Sols.
Jo penso que no es pot dir que els ciutadans s'han equivocat. Els ciutadans que hi ha són aquests. I allò que volen és això.
No, per això llavors, ja ens
apuntàvem. L'obligació dels polítics és articular solucions de govern a partir d'això. Pot arribar a ser impossible, però només després que s'ha fet totes les... explorat totes les possibilitats i fet tots els esforços per convertir en una governabilitat la voluntat de la gent. Allò que passa és que estem en un país on no hi ha prou cultura de coalició. Hi ha països, Bèlgica, Holanda, Israel, on de manera habitual governen coalicions complexíssimes amb molts partits molt diversos. Llavors, hi ha una mica la sensació de que un partit ha de portar el seu programa sencer o és un traïdor. Però no, això depèn de si aconsegueix la majoria absoluta i si és possible, perquè a vegades no és possible, doncs sí, però si no, llavors has de... Bueno, pues mira, fer una coalició en què algunes de les teves coses seran, però altres no. I llavors, això són les coalicions que s'han de construir. I a nosaltres ens sembla estrany, sembla una mica traïdors a la voluntat popular, però no, és exactament això, seria canalitzar la voluntat popular, i això és el que han d'intentar fer en aquest moment, penso.
Una petita observació a Lluís Sols.
Endavant.
Estic d'acord i estic totalment en desacord. És una contradicció. Perquè sí que hi ha una gran cultura de pacte a nivell dels ajuntaments. A nivell local, la nostra democràcia, des del 78 i des de les primeres eleccions democràtiques en els ajuntaments, bàsicament no han estat de majories absolutes, han estat de pactes, de coalicions, i fins i tot en alguns llocs que poden tenir majories molt folgades han preferit organitzar. Què està passant? Que part de les persones abans sí que hi havia una connexió del món local, diguem, començaves per entendre'ns a fer la carrera en el món local i anaves pujant. Ara han aparegut en escena política als màxims nivells, persones que han passat de l'anonimat polític a tenir la possibilitat de governar el país, sense haver passat per les classes intermèdies o per als prepreparatoris, el que sigui, que és el que fa el món local, que brega la gent, prepara la gent, el pacte, la discussió, la negociació. I jo penso que això és un dels dèficits, és a dir, que de cop i volta unes persones que han passat d'estar al darrere d'un mostrador en un lloc, en un despatx, el que sigui, de cop i volta es troben que tenen, o d'una aula universitària, es tenen a les mans la possibilitat de governar el país. I clar, per mi això és un dels, també com deia llavors, el Lluís Serra, és un dels dèficits també de la nostra situació democràtica. És a dir, aquí sí que ens falta una certa visió de que el món local ens ha ensenyat moltes coses que en altres nivells de govern no es fa.
En el món local, com que no existeix pròpiament la separació de poders, legislatiu i executiu, potser no hi ha la pressió de formar un govern en un termini de 2 mesos, sinó sí, que es pot fer més durant la legislatura, com està passant
però,
en altres.
Però el que diu
hi ha governs en minoria que després van
però
articulant.
Però el que diu també és molt cert, perquè quan es parla que aquí s'ha perdut el bipartidisme, jo crec que no és veritat. S'ha fragmentat cada sector del bipartidisme. El PP s'ha fragmentat amb Ciutadans. I el PSOE s'ha fracturat en Podemos.
Sí, sí.
Però les dues tendències majoritàries continuen sent. L'únic que s'han fragmentat cada una d'elles. I aquestes noves tendències, a diferència de que hagin nascut des de sota, han nascut des de dalt. Han nascut des d'instàncies de poder i des d'instàncies econòmiques i des dels mitjans de televisió, que són, si no, un Pablo Iglesias i Albert Rivera, productes des de dalt. Fixem-nos, per exemple, és curiós que Ciutadans, que és el segon partit a Catalunya, no?, en aquells moments, quantes alcaldies té a Catalunya?
Em sembla que no en té cap.
Doncs això seria doncs, el poder constituït des de dalt, des de les televisions i tal. Per tant, no té un arrelament als ajuntaments, no hi ha una presència als ajuntaments que dit tenen alcaldies. No, és que no tenen res. Què han governat? Han governat des... I el seu líder és un líder, un hiperlíder, creat des d'unes estructures determinades, amb una capacitat personal de comunicació, però en realitat, on són les arrels d'aquest partit? Això ho podíem veure, que aquesta fragmentació és una mica important. I després, un segon punt, que diria que a vegades hi ha moltes imprudències en les campanyes electorals. S'ha de tenir flexibilitat al programa, però hi ha coses que no s'han de prometre en un programa, perquè després quedes presoner. Com si ara algú estrictament digués, doncs, 18 mesos. Si ho fa estricte, no, això no pot funcionar així, perquè els objectius s'han d'adequar i més en un camí que tu no coneixes què pot passar. Per tant, s'ha de tenir molta flexibilitat.
Sobretot escoltant la veu del poble en les eleccions.
Bé, això que deia el... Faria una matisació. Jo accepto això de que realment...
Els ajuntaments són una bona escola.
Hi ha una cultura de la coalició als ajuntaments, però jo pensava més en els ciutadans. Els ciutadans estan acostumats a que hi ha les eleccions generals i el govern d'Espanya o han guanyat uns o han guanyat l'altres. I no estan acostumats a que hi hagi coalició. Però és que no ha hagut cap coalició encara.
Hi ha hagut alguns pactes de govern,
pactes
en minoria,
de suport, però no ha hagut cap coalició encara. No? Llavors, els resulta una mica estrany. En canvi, estan molt acostumats a veure això als ajuntaments. Dels polítics, encara no podem parlar, perquè és cert que han començat malament, amb discussions, estan, en fi, pressionant uns i altres, però, bueno, deixem un mes o dos a veure què passa amb tot això, a veure si tenen o no tenen capacitat de convertir en govern la voluntat popular. Si no tenen capacitat, jo firmaria això. No han estat a l'altura. Però, bueno, deixem una mica, unes quantes setmanes.
Per cert, això que ha comentat el senyor López Camps dels ajuntaments és molt el model de política a França. Molts polítics, presidents de la República o primers ministres han sortit d'alcaldies, no? I aquí una mica tenim l'exemple d'Oriol Junqueras, que estat uns quants anys alcalde, també, i ara passa...
Si repasséssim molts dels polítics del Parlament català, el d'aquesta legislatura, com les anteriors, és gent que són alcaldes, regidors en els seus ajuntaments, que jo a vegades tampoc trobo massa bé la compatibilitat, però això seria un altre discurs.
Això és un altre discurs, efectivament. Però a França és compatible i aquí no.
Exacte. No, aquí és compatible, però no, jo penso...
Amb càrrec executiu de govern, no, amb president o... Sí,
però jo penso que és una qüestió de que aquí estem acostumats, aquí a Catalunya, a veure en el Parlament persones que provenen del món local amb molta naturalitat. És a dir, el Quim Nadal, alcalde de Girona, va ser al seu moment candidat a presidència de la Generalitat. És a dir, era normal aquest traspàs. Part d'algun dels diputats de Convergència i de Junts pel Sí que provenen de Convergència són alcaldes. És a dir, això és natural. A les Espanyes no. Allà la cosa... Hi ha una gran separació, com deia el Lluís, entre... Són dos mons en paral·lel, són en dues lògiques, i que, clar, que quan hi ha el conflicte es nota. És a dir, la cultura de pacte present en el món local doncs fa aigües quan es plantegen pactar a nivell de tot l'Estat.
Deixi'm afegir també l'exemple de Pasqual Maragall, molts anys alcalde de Barcelona i després 4 anys gairebé president de la Generalitat.
I el Montilla.
I Montilla també va ser alcalde, efectivament. Sí.
És a dir, hi ha aquí, això és natural. O sigui, els nostres ajuntaments els hem assumit, com deia abans el Lluís, una escola de democràcia.
Bé, amb procedència municipal o no, a veure si creix la cultura de pacte en la política espanyola de cara a aquesta
legislatura. Però això també hi ha una qüestió, que perquè hi hagi cultura de pacte hi ha d'haver diàleg en profunditat. I quan ha començat a dir el PP en realitat que ha de dialogar? Quan ha perdut majoria absoluta. Aleshores, això no és un diàleg. Ara és una... Tenen la sola colla a veure com poden sobreviure.
Fan una mica de la necessitat virtut.
No, és virtut, perquè no estan dialogant, tampoc.
Bé, virtut, suposant que aconsegueixin.
No, jo dic que és important que hi hagi una cultura de diàleg, i això no hi és. No hi és. És a dir, que hagi passat, que no hi hagi possibilitat que el president de Catalunya pugui parlar amb la DAI, estiguin tan bloquejats i que tot sigui a través de plasmes i tot això. Això no beneficia ningú. Com tampoc beneficia que el PP hagi sotmès a la monarquia els interessos a partir, perquè penso que el rei hagués estat molt bé de mantenir-se per damunt de tot això i haver rebut els representants aquí.
La presidenta del Parlament, per exemple.
Això evidencia una capacitat de diàleg. Això, que estan tancant portes, i aleshores és el que deia el cardenal Vidal i Barraqués quan escrivia al Vaticà. Diu, cuidado, pap, el Sant Pare, no? I deia, no mirin només els separatistes, mirin els separadors.
Aleshores era el papa Pius XI, potser?
12,
perdó. Sí. Ho dic perquè no és actual, però és actualitzable.
Sí, però vull dir que... La gent que separa, no només...
No obstant, les rodes de premsa de plasma, jo penso que tanta responsabilitat és el que comunica com els periodistes que accepten el joc. Exacte. I què hauria passat si, no a la primera, però a la segona roda de premsa plasmàtica, els periodistes s'haguessin anat, s'haguessin marxat. Alguns cops han fet plantes que deixen les càmeres a terra, però no anar-hi. És a dir, jo penso que és una presa de pèl. Allò no és una roda de premsa, és un dictat.
De la manera sí, també s'ha de dir que no les ha fet sempre, en plasma, no, les ha fet alguna vegada.
No, però en general...
Bastant sovint en
bastant
plasma.
Sovint.
Amb una al·lusió que el periodista no sempre és lliure de marxar, perquè haurien de decidir-ho les empreses periodístiques.
Sí, els directors dels diaris...
Aquest és un problema ja de la nostra professió, no?
Sí, també. No és un problema, sí. És un problema del negoci empresarial, és a dir, la premsa, els mitjans de comunicació són negocis, i aleshores aquests empresaris haurien també de saber que potser manipulen quan accepten fer això.
Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat amb l'exdirector de Fer Religiosos, Jordi López Camps, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra. Senyors, què pensen del fet que el govern català pugui retirar-se com a acusació particular de processos contra activistes, com és el cas de Can Vies o altres? Sembla que això es va confirmant des del govern català. Algun comentari sobre aquest fet que sembla que respondria a acords previs amb la CUP?
Però a mi no em sembla malament. Sí, arribar a un pacte està bé i cal cedir. Segur que no era això el que volien fer tots els dirigents de Convergència. Jo encara dic Convergència, em costa una mica el canvi de nom.
Bé, tampoc sabem si canviarà el nom, perquè ara ho comentarem
aquí,
també.
Aquí continua sent Convergència, se m'ha dit que és democràcia i llibertat. Sí, suposo, eh?
Doncs, però vaja, és igual.
Han hagut de cedir en això. És que no passa res. També van treure suport popular els de la CUP i tenen dret que alguna cosa seva quedi reflectida. Aquests ciutadans no són apestats, eh? Són part dels ciutadans de Catalunya.
Sí.
Potser el que van fer, no sé.
Bé, a veure, algunes dels seus plantejaments s'estan veient reflectits, això. Bueno, és normal.
Aquí hi ha processos judicials i la qüestió de fons és si aquests processos judicials són contra persones violentes o contra persones que han comès algun delicte de desacatament. No sé, per això.
A mi sí que em costa, perquè crec que un conegut meu, un fill seu, estava implicat, a més un noi que té una malaltia, un petit desastre, però i que va ser accidentalment agafat i que no hi havia ni participat. Però bé, potser sí que hi ha casos que s'entendria que s'aixequessin, però bé, hi ha altres comportaments entorn a l'ordre de Can Vies que em sembla que, en fi, que això no pot entrar dintre d'una negociació política. És a dir, el que són fets que puguin ser delictius o que puguin ser dolosos per a altres persones, això ha de seguir el seu transcurs judicial. Que el fet que retiri l'acusació...
No vol dir que no es jutgi. Fiscalia,
no cal, això és un afegit. En principi no és
que la Generalitat es retiri no vol dir que els fets no hi siguin i que aquestes persones ja quedin lliures de qualsevol judici, clar.
Aquí hi ha moltes coses. Sí, no, jo ho dic perquè la gent ara discutirà enormement sobre la retirada. I algú discuteix perquè hi ha causes que s'han introduït i qui les ha introduït. Perquè a vegades s'introdueixen causes que tal. Algú parlarà, per exemple, dels 1.350 milions de Florentino, tot això introduït, què passa? Per què unes causes la justícia pren iniciativa de seguida, no? Com és que el Tribunal Constitucional va tardar 4 anys en donar la sentència i el dia següent dels últims passos que donà Catalunya, el dia següent ja estava tot redactat suspès per unanimitat? Aleshores, aquí també s'haurien de revisar moltes coses, eh? És a dir, quan volem tocar una cosa, potser valdria la pena tocar el sistema, que en aquest moment és el sistema el que està fallant.
El que vostè planteja no és una qüestió, doncs, de govern o d'oposició o de
Parlament. Encara que a mi
em va
cridar molt l'atenció, per exemple, el tema de Can Vies, que quasi s'incendia a Barcelona, en molts llocs, això sí, i després hi ha 2 milions que es mouen 3 o 4 anys l'11 de setembre i no tenen un paper a terra. Vull dir, això també, a vegades hi ha unes proporcions que s'haurien de veure què passa.
I tant.
És a dir, es poden defensar les idees d'una manera menys agressiva.
també està d'acord el senyor Sols amb això, certament. I els respectes, lògicament, senyor Sols, que l'he vist que ha entrat molt amb el tema de respectar, però, encara que siguin minories, estan fora de dubte, els respectes.
Hauria de recordar que en un llibre, que ara no recordo exactament el nom, sí que l'ha editat, una cosa que es diu El Comitè Invisible, que es fa a França, a la primera o segona pàgina posa els moviments de Can Vies com a exemple de la nova radicalitat de l'esquerra europea. És a dir, bueno, alerta que allò de Can Vies no és un hi-hi-hi-ha-ha-ha.
Clar, no, a més, els respectes també inclouen el dret legítim a manifestar-se, sempre que sigui de manera pacífica, per un tema com aquest, no? L'ús d'un lloc...
Com que allò de Can Vies ens ho retransmetien cada dia, de 8 a 9, per televisió... Doncs clar, estàvem molt informats del que estava passant. És a dir, alerta, que jo estic d'acord que en algunes coses que cal ser magnànim, misericordiós i magnànim, ara que és l'any de la misericòrdia,
sí,
però a la vegada tampoc cal ser canelo. És a dir, cal aplicar també la justícia quan calgui.
O perquè, per exemple, el sindicat Manos Limpias, que està, ara vol introduir una causa també, una altra de les moltes que té...
Sí, no,
que
no sabem passant, quants afiliats té, però...
Qui hi ha darrere de tot això? Qui hi ha darrere? Perquè hi ha coses que dius, bueno, si hi ha algú...
Se li diu sindicat d'ultradreta, però no sabem quin funcionament té.
Jo estic d'acord, és que passen moltes coses, però la qüestió és on posem el zoom, no?
Claro, eh?
Abans has comentat lo de Florentino Díaz i
Florentino
Pérez, lo del Castor i,
sí, clar.
I bueno, 1.300 milions que l'erari públic ha perdut per un contracte signat en unes condicions inacceptables, no?
Ho haurem de pagar tots, eh?
Ho haurem de pagar tots, que haurem de pagar tots, no? És a dir, a veure, si el zoom s'hagués posat sobre això i haguéssim passat 3 mesos obrint els diaris parlant d'això, sembla que això seria el més important del món, no? Però, bueno, a veure, el zoom es posa on es vol, eh? I no depèn d'un mitjà de comunicació. Hi ha una mena de coral, que tendeix a que uns temes siguin els que es parla i els altres es passa una mica
per sí, per exemple, ara hi ha el de Sigènia, el de les pintures.
Sí.
Aquest és el tema d'aquest matí i tarda, és a dir... Què faran? Però clar, això també és una cosa que ha anat passant, però avui ha arribat a seu judicial i, bueno, doncs es parlen d'expoli, de robatori, bueno, no sé quantes coses, contra unes actuacions que es van fer l'any 32 o 33, al treure les pintures de Sigènia. Bueno, és a dir, sí que és veritat que quan es vol posem totes els accents en un tema i quan no, doncs direm tot d'esquena.
També deixin-me dir, i també per defensar el meu col·lectiu, que els mitjans de comunicació, els professionals de la comunicació, de vegades fixem atenció més en uns temes que en uns altres, per actualitat, però això no vol dir que aquests temes siguin els més importants i els que surten menys no ho siguin, perquè certament la justícia social de vegades no és el primer que surt, però és molt
això
important.
Això també es podria veure en el camp de l'esport. Vull dir,
certament.
El Suárez diu unes frases que diu que no ha dit i el sancionen 2 partits. Cristiano Ronaldo, en 4 partits d'una patada, es castiga en vermella i no passa res, ni actuen els mitjans. És a dir, que hi ha tota una sèrie de coses. El Bale diuen que està fitxat per una quantitat el club que el ven i el Madrid que el compra i després sancionen l'únic el Neymar. És a dir... En el món esportiu, judicial, artístic, etc. Sí. És una mica complena.
Ja que sé que a vostè li agrada molt l'esport...
No, vull dir moltes coses. És expressió social.
I és culer, i no se n'amaga. No, deixi'm que li digui que algun dia, a veure si pot ser aviat, parlarem de la necessitat que els clubs de futbol estiguin a l'alçada, per exemple, davant de certes pancartes o de certes incitacions, i no volem... En això, doncs, culpar un club en concret, perquè sabem que passa en diferents estadis, això.
O de certs patrocinadors que porten a les samarretes.
També, efectivament. I aquí entraria més el Barça, no? O sigui, és a dir, per tots n'hi ha.
No, el Madrid també porta...
I el Madrid, exacte, sí.
Porta el Fly Emirates.
Sí. En qualsevol cas, aquí hi ha un problema de ser més ferms, no? en el que és el respecte. Sabem que el futbol i l'esport genera passions, no? I això també s'ha d'entendre.
S'ha d'entendre. Tot pot generar passions.
Animar l'equip.
També, però no, hi ha d'haver una convivència respectuosa.
Segur.
Que és el que a vegades no entenem. Que hi ha d'haver una convivència respectuosa.
De la mateixa manera que hi ha la responsabilitat social de les empreses, potser també hi hauria d'haver-hi la responsabilitat social dels que financien certs esdeveniments esportius.
Segons dubte. En parlem un altre dia, si el sembla, però molt interessant aquest plantejament, que segur que els oients han captat molt bé. Deixin-me que recuperi novament, encara que sigui breument, la plana política, perquè avui ha estat notícia molt important, que Josep Rull deixarà el càrrec de coordinador general de Convergència Democràtica i també deixarà, en aquest cas en el Congrés Extraordinari del juny, les funcions de secretaria general, que les compartia després de la renúncia d'Oriol Pujol. Josep Rull, que era l'home fort de Convergència, ho deixa i suposem que això està molt vinculat al pas al costat que ha fet Artur Mas per dedicar-se al partit. Ho consideren sorprenent, això? Nosaltres potser no ens ho esperàvem, que Rull fes també aquest pas al costat a nivell de partit, per donar el protagonisme
a Artur Mas. Jo penso que ara tots els partits s'estan reorganitzant completament. Esquerra Republicana ha hagut de reorganitzar perquè, com moltes persones han passat al govern, doncs ara s'ha de reestructurar a veure com funciona el partit. Josep Rull, per què ha fet un pas al costat? Doncs perquè ho ha fet Artur Mas abans, i aleshores tot això són les peces de dominó que quan una cau les altres, s'estructuren d'una altra manera.
Sí, el que passa és que això pot afectar el futur polític de Rull o d'alguns dirigents de Convergència.
Tots.
Sempre passa, això.
I el futur afecta, sobretot, si surten elegits o no. És a dir, després d'una elecció, en el fons, una elecció a vegades no ho contemplem, eh? És una oficina de col·locació. Segons guanyes, pots col·locar més gent o menys. I en el fons, hi ha gent que es planteja també, no només com un servei, sinó també dir, mira, és una manera de que jo puc viure, doncs, 4 anys més amb un sou determinat. També, això també és oficina de col·locació.
També hi ha hagut aquest cap de setmana un pas al buit en Josep Antoni Duran i Lleida.
Sí, és important també,
molt,
sí senyor.
Molt important.
Tot i que esperada, no?, després dels últims resultats d'Unió.
Sí, però bueno, altra gent ha tingut resultats també bastant estrepitosos i no ha plegat.
Diuen que el procés està cremant molta gent, i bueno, alguns ja portaven molts anys en política, i gairebé 30 anys de lideratge portava Duran i Lleida, i és normal. Suposo que ara a Convergència s'estan posicionant gent per al post. O sigui, què passarà després? Perquè, clar, si té èxit el procés d'independència, doncs llavors sí. En fi, les coses estaran més clares. Però en el cas de que no tingui èxit, que hi ha probabilitats molt rellevants de que sigui així, què passarà després? O sigui, hi haurà una tornada a posicions autonomistes de Convergència, hi haurà una consolidació del plantejament independentista en Convergència. Suposo que la successió de Puigdemont i demás s'està jugant ara una mica en aquests canvis de peces de l'escac.
Clar, el relleu de Mas per Puigdemont no sembla un relleu així natural de futur, sinó que és un relleu de pacte i veurem quan dura, no?
Com que no tenim una bola tenim una bola de vidre, no sabem què passarà.
Certament.
Jo he vist moltes obres públiques i no públiques que quan es fa una cosa provisional dura molts anys. I a vegades pot haver sorpreses, que entra provisionalment, diu que encara hi és, i després de 10 anys, doncs sí, perquè va entrar provisionalment, però s'ha quedat. És a dir, que no sabem ben bé com pot anar la cosa.
Sí, sí, doncs bé.
I també això, quan es diu estructura de dreta, esquerra i tal, s'hauria de veure. En un context d'independència, què passaria? Es reestructurarien tots els partits. Perquè, per exemple, hi ha una esquerra que és unionista i una que és independentista. Una dreta que és unionista i una que és independentista. Si només hi hagués Catalunya com a independent, aleshores, ja no hi podia ser només que una. És a dir, d'una o l'altra, no? O sigui, són matisos molt...
I tant.
Ja veurem què passa, això.
Bé, senyors, ens queden 2 minuts, però m'agradaria comentar el que està passant amb l'acord d'Estats Units i l'Iran, que, res, només 24 hores després del desgel per l'acord sobre l'aixecament de les sancions internacionals, Iran torna a denunciar que els Estats Units els està imposant noves sancions. Per tant, aquí sembla que no està resolt del tot.
A veure, estan havent canvis, evidentment, en tot això de l'Estat Islàmic i la negociació amb Iran. L'Orient Mitjà és un... I la monarquia autoritària, molt, encara més autoritària del que estàvem acostumats, que hi ha Aràbia Saudí. Aràbia Saudí sembla que no hi ha massa estabilitat en aquest moment en els cercles propers a la família real perquè no estan massa contents per l'autoritarisme d'aquest senyor. Llavors, el que podem estar veient és la possibilitat d'un canvi d'aliats dels Estats Units en la regió. Aràbia Saudí ha estat un mal aliat.
Ens queda un minut,
no,
perdoni.
Sí, ràpid. A mi el que em preocupa d'aquesta història és el joc que està fent Aràbia Saudita amb el tema del preu del petroli, que es veu que està decidida a enfonsar l'Iran, baixant el preu. L'Iran aixequen les sancions, pot començar a exportar més petroli, i resulta que ara el preu del petroli baixa. És a dir, hem d'estar molt atents a el que s'està coent en aquella regió.
El que més ens preocupa, sens dubte, són els grups terroristes i aquesta escalada, clar, això està clar. Les fonts de finançament que també tenen els grups terroristes, això ens preocupa sempre. I, evidentment, el perill nuclear.
Clar, el tema nuclear, jo et faria una pregunta. Quins països poden tenir armes nuclears i per què?
Clar, per què uns i altres
no? Poden tenir, per què?
Aquesta és la pregunta del milió.
Jo diria que millor que no en tingui ningú. Però què està passant aquí, també? Qui ho determina, això?
Efectivament, queda feta la pregunta. Gràcies, Lluís Serra, Jordi López Camps i Lluís Sols. Fins la propera. Bona tarda, bona nit ja. Adéu-siau.
Bona nit.
De seguida, la veu de Càritas.